El suplement de Catalunya Ràdio arriben els homes clàssics.
Mestre Pardo i Albert Galzeran, bon dia, bona hora. Cada dia sonen més coses aquí al darrere que no acaben de situar.
Sonen unes gavines, no?
Sí.
O unes urraques.
Com esteu?
Molt bé, molt
com
bé.
Va anar Pardo aquesta setmana a la Bars?
Doncs mira, molt bé, la veritat és que molt contents. La gent, o sigui, no sé si és habitual, però tot el públic, i l'Albert és testimoni, va acabar dempeus allà cridant i demanant visos i tal, que no ens deixaven ni sortir, o sigui que molt contents. Ei, però que el dissabte que ve anem al Teatre de la Llotja de Lleida. Bueno, ho tenim tot ja venut, pràcticament, però bueno.
Sí. De ruta per Catalunya, el mestre Pardo, amb aquest Christmas.cat. Escolta'm, cada setmana tenim el mestre Pardo també assegut en aquest piano fantàstic que tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Exacte.
Avui la cosa va de revolució.
Sí, perquè avui mira, teníem ganes de... Bueno, veníem així una mica excitats i revolucionaris, perquè teníem ganes d'analitzar una miqueta aquesta melodia. Mira, a veure si et sona. Sona, no? És l'himne de França, la Marsellesa.
Sí, exacte.
Fixa't que és un himne que quan diuen allò... Mira, necessitaria... A vegades algú de publicitat et diu necessitaria una cançó que tingués molta força, que fos un èxit, no?
Tingués molt de trem.
Sí, sí. Doncs aquí, segurament aquest tal Jean-Claude Roger de Lille, que va ser el compositor, va posar tots els elements necessaris perquè triomfés, eh? I mira, un dels elements és que és una mena de marxa militar, no? Perquè és una marxa militar.
Sí.
I la marxa militar té... el tema rítmic, que és el compàs de 4, i el tema aquest de... Tots els que sapigueu música, ara m'entendreu, que és corxera en punt semicorxera. Què, Roger, t'has quedat bé, eh?
Sí.
Doncs mira, corxera en punt semicorxera és aquest ritme, mira. Fixa't, és pom, 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 pom. Aquest ritme de corxera en punt semicorxera fa que sigui aquesta mena de marxa. Després, està amb una tonalitat major, amb aquesta tonalitat que realment venen ganes de conquerir París, eh? Aquesta tonalitat, però té tots els elements, com deia abans, d'exaltació. I és que està dividida en tres parts. Mira, aquesta primera part, que és la que tots coneixem, els enfants de la patria, tot això, però després, a la meitat, hi ha una part que, fixa't, passa com una mena de tonalitat menor, quan fa això. I atenció aquí, eh?
Una calma aquí.
Sí. Està com preparant l'ataca, eh?
També busca el contrast, no? D'aquesta
sí,
calma per anar
ara... Sí, és aquesta part B. Primer ha començat per una part A, aquesta part B, i després la part C, que és la part de més exaltació. Tu, si haguessis de cridar les armes, pujaries molt el to, no?
Clar.
Doncs aquest compositor el que ha fet és anar-se'n a la nota més aguda, que és aquesta, per dir... Os armes situaients, i fa això... I aquí és el típic crit de tothom allà cridant a les armes, eh? I mai deixant aquest ritme de pam-pa-pam, do-do, pa-lo, i després... Do-de-ni-do. I acabem aquesta tonalitat, tots exaltats, i és normal que tingui tant d'èxit. O sigui, la Marsellesa és un himne més aviat excitant, per dir-ho d'alguna manera, eh?
Un aplaudiment pel mestre Pardo del piano avui analitzant aquesta Marsellesa.
La Marsellesa és l'himne oficial de França des del 14 de juliol del 1785.
Sí.
Quatre anys abans de la presa de la Bastilla, que la presa de la Bastilla és una cosa tan senzilla com hi havia un govern que tenia gent injustament tancada a la presó i els francesos van dir prou, anem a treure'ls de la presó.
Vols dir alguna cosa?
No.
Això
va ser així. Però bé, ha tingut períodes en què la Marsellesa ha estat prohibida i en tot cas el mateix Napoleó tenia molt clar que aquest himne tenia molta força i va arribar a afirmar que amb aquest himne s'estalviarien molts canons, per això mateix que ens està explicant ara mateix el Pedro.
Sí, sí, és que al final els himnes fan exaltar, és una mica el que passava en Verdi, no?, amb aquell bo, pensió, allò que saps cantar tu també, eh, Roger, el va pensió.
Sí, home, i tant,
la nostra sintonia. En tot cas, això segur que va dir Napoleó, perquè tenia molt clar que era un himne amb molta força, i un altre que també ho va tenir claríssim, va ser, com no, Ludwig van Beethoven.
Mm.
I què té a veure Beethoven amb la Marsellesa?
Pues mira, absolutament tot, eh? Perquè és que Beethoven va ser un idealista i sempre va creure que la Revolució Francesa alliberaria tots els europeus de l'antic règim, eh? És per això que, de fet, li va voler dedicar tota una sinfonia amb aquest gran Napoleó Bonaparte, eh? Aquesta que sentim de fons, eh? Que és la sinfonia número 3, en mi bemoll major, que inicialment, com la va titular? Doncs Bonaparte.
Bonaparte, sí. La història és molt coneguda, eh? Ja la coneixem. Quan Beethoven va saber que Napoleó va autoproclamar-se emperador, va sentir-se molt decebut, de manera que va guixar la dedicatòria on hi posava Bonaparte per escriure.
Sí. Existeix encara, eh?
Sí. De fet, busqueu a Google, la trobareu.
I tant.
I va ficar, en italià, sinfonia heroica composta per festejar el record d'un gran home. De tota manera, tot i la decepció, tornem a la Marsellesa.
I és que, de fet, o sigui, no és una cançó popular, eh? O sigui, té un compositor,
sí,
eh?
Sí.
I es considera que el compositor de la Marsellesa va ser un militar. Bueno, això de militar i músic és una cosa una mica... Sí. Un oxímoron, no? Però bueno, un tal Claude-Joseph Roger de Lille, que, de fet, també era l'autor d'altres càntics militars, com un que parlava molt de la llibertat, que la melodia feia una cosa similar amb aquesta mirada. Fixa't, eh? Això, la lletra és molt fàcil. La lletra de la liberté, la liberté, la liberté. Però fixa't, d'una manera...
Ho he cantat alguna vegada, també.
Sí, ho has cantat alguna vegada amb un cotxe, diria jo. Sí?
A veure, què més passa? Però... Què més passa?
No, però fixa't, és una cançó que cada vegada va pujant un to. Va pujant un to, fixa't. Això és un re,
sí.
Un mi, un fa... Sí, és aquesta mena d'exaltació de la llibertat que cada vegada va més amunt. I, clar, segurament, tu, Roger, l'has reconegut moltíssim, perquè aquesta mateixa melodia, Beethoven la incorpora al quart moviment de la seva cinquena sinfonia. Fixa't-vos.
Ara bé, ara bé, mira.
La libertat. Tots els metalls aquí.
Puja, puja.
Poli, poli.
A veure, avui per què estem tan centrats en aquesta Marsellesa i el seu compositor, Pardo i Galzeran?
Doncs mira, de moment ens estem posant en context, perquè un cop acaba la Revolució Francesa, l'any 1799, Napoleó inicia diverses campanyes militars per expandir aquests ideals arreu d'Europa i alhora conquerir nous territoris. Però no tot van ser que batalles guanyades, perquè el 14 de desembre de 1812, per tant, del
avui,
dia com avui...
Avui.
Del dia com avui, de fa 207 anys, les tropes napoleòniques van ser expulsades de Rússia, el que es considera una gran victòria pels russos i la desfeta de les campanyes militars de Napoleó. Comença la seva decadència militar.
Exacte, i aquest va ser el gran motiu per a que un tal Piotr Ilyich Tchaikovsky, un compositor superbo rus, compongués una de les obres més conegudes, que es diu L'Obertura 1812.
És a dir, això que estem escoltant ara mateix es va estrenar tal dia com avui de fa 207 anys.
No exactament. Ah. Fa 207 anys van ocórrer els fets que van inspirar a Tchaikovsky per compondre aquesta obertura on, com a símbol de la derrota, Tchaikovsky incorpora un himne que són els perdedors a Rússia, per tant, els francesos, la Marsellesa. Ho sents?
És a dir, el compositor descriu la batalla que els russos van guanyar contra els francesos a través de la música, no?
Exactament, sí. I per això, fins i tot hi ha el so d'uns canons, eh?, que simbolitzen la batalla. És bo perquè quan Tchaikovsky va pensar això va dir, mira, posaré violins, violes, cel·los i uns canons.
I uns canons. L'orquestració hi ha canons, de debò.
Li va sortir una mica car. I, de fet, al final, unes campanes també descriuen la victòria dels russos, ja veuràs. Senten les campanes per aquí. Sí. Aquesta voluntat de descriure situacions o fets a través de la música es coneix una mica com a música programàtica, eh? I l'obertura 1812 de Tchaikovsky, doncs, n'és un clar exemple.
Quedem-nos amb aquest concepte, la música programàtica. Però no seria l'únic exemple, de música clàssica relacionada amb la Revolució Francesa. Ara, Roger, escolta això.
A veure, això ens ho coneixem. Són les noces de Figaro de Mozart, que en principi no poden estar relacionades amb la Revolució perquè Mozart va morir abans que s'acabés la Revolució Francesa, no?
Escoltant.
Són molts dies escoltant els homes clàssics, ara, també a Catalunya Música a les 10 del vespre.
Patrificat.
A veure, va, què més?
Tens tota la raó del món. Però la relació no està en la música, sinó en el text. M'explico. Les noces de Figaro es basen en una obra de teatre en francès de Pierre de Beaumarchais, on l'autor ens presenta el criat, que és Figaro, afirmant que és més astut que el seu amo, el comte d'Almaviva. De fet, el primer acte ja ho deixa ben clar.
Se vol ballare, signor Contino, se vol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò.
Diu, se vol ballare, signor Contino, il chitarrino li suonerò. És a dir, si el comte vol ballar, la guitarra la tocaré jo. Mm. Mostrant el poder de l'astúcia per damunt del poder, doncs, de la noblesa i els estatus marcats.
Sí, a més, Beaumarchais presenta els nobles com a personatges depravats, i luxuriosos, que s'aprofiten dels seus injustos privilegis. I, pel que sembla, quan va presentar-se a París aquesta obra, que el mateix rei Lluís XVI va intentar prohibir, molts van entendre que la revolució era necessària. I de fet, es considera que les noces de Figaro, de Beaumarchais...
No l'òpera, sinó l'obra de teatre.
No, l'obra de teatre, exacte, la de Beaumarchais, són un dels detonants dels aires revolucionaris a França.
Mm. I tot això, què hi té a veure amb l'òpera de Mozart, exactament?
Home, Mozart va aprofitar aquest mateix text per a compondre una òpera amb un llibret que va elaborar Lorenzo da Ponte. L'òpera es va estrenar a Viena l'any 1786, només 7 anys abans de la mort de la decapitada Maria Antonieta, que era la germana de l'emperador austríac Josep II. Per tant, Mozart va triar un tema francament polèmic.
I tant, perquè la germana de Josep II, l'emperador, va morir poc després a causa, en bona part, també, d'aquest detonant de l'obra de Bonaparte de Beaumarchais. Però tornem a Napoleó.
Tanca la porta.
Això què és, la cuina del Noguer o...? A veure, què és aquest soroll?
Doncs aquí és on volíem anar a parar, el soroll, perquè segons els biògrafs de Napoleó, en una ocasió, això realment és Wagner, en una ocasió va dir que la música és el menys molest de tots els sorolls. I això s'ha fet passar precisament en el soroll. Això que escoltem és una escena de l'Or del Rin, de Wagner, en què ens situem al submón, on viuen els Nibelungs, que forgen l'anell màgic. I, en definitiva, Wagner vol fer-nos entendre que és un context ple de soroll, de desordre, i no de música. Per això utilitza fins a 18 encluses que ha de tocar l'orquestra.
Clar, perquè, Roger, tu què diries que quina diferència hi ha entre música i soroll?
Poca.
Clar. Bueno, poca no. Molta. Per exemple, això és música o soroll?
És una resposta trampa, la que de fer.
Soroll, sense por.
Això és sorollot.
No, bueno, però hi ha composicions de música contemporània que fan això. Al final, la música és soroll endreçat, podríem dir, no?
Sí.
Endreçat per nosaltres. Bueno, en tot cas, això ja ho discutirem un altre dia. Per exemple, ara parlaves de Wagner, però en canvi Verdi, que també va néixer l'any 1813, com Wagner, quan vol presentar-nos als gitanos que forgen ferro, fa tocar dues encluses a l'escenari. Però en aquest cas no sentirem soroll, sinó una música justament perfectament ordenada.
Meravella, una setmana més amb els homes clàssics, amb un soroll metàl·lic ordenat i fantàsticament, com en aquest cas de Verdi. Moltes gràcies. La setmana que ve vosaltres sereu a Vilafranca del Penedès amb aquest programa especial que us
també,
anirem
no?
explicant.
També vindràs,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Ah. De 11 a 1 el cap de setmana que ve el suplement en directe des de Vilafranca del Penedès
al Mercat
del Gall.
Del Gall.
Ho estic dient bé, això. Sí, correcte. Correcte. Però abans de tot això tenim siderals. Sí, vindrà Gertrudis.
Ah, és que tenim uns convidats.
Actuació en directe de Gertrudis la setmana que ve. Ens podeu veure a la Vilafranca del Penedès.
I actuaran i tot.
Sí, per tant, hi serem allà de cos present. Però és que abans de tot això, demà la Marató arrenca a Catalunya Ràdio. Jo que tinc el Pardo aquí. És a dir, demà la Marató arrencarà a les 8 del matí amb el suplement quan soni aquesta sintonia. A veure, Pardo, jo sí que... O sigui, et faig fer coses a vegades que no...
Ai, pobre Pedro.
És a dir, ara vull que em treguis la sintonia de la Marató. És que és mítica aquesta. Espera, te'l torno a posar des de dalt? És que això no ho havíem avisat, eh? A veure, torno...
I això és el que tècnicament... Es diu atracament amb armada.
Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. No, a veure, torni.
No ho sé, eh? Papi Pobre, que passa és que hem de dir que és una tracament amb armada, però abans de la publicitat el Roger ha intentat cantar-me-la i no hi ha hagut manera, no s'assemblava en res amb això, eh?
Sí, home, sí. Torna-hi, Albert, torna-hi.
Penses que jo soc d'una altra època, perquè jo recordo una altra sí, sintonia... Però aquest, més...
La van reversionar una mica. Ah, sí, vale, fer nova.
Jo és que soc més gran que vosaltres.
Però què, no me la treus així?
Ja te la treuré un altre moment.
Demà els Homes Clàssics a les 10 del vespre a Catalunya Música. Una abraçada ben forta. Mestre Pardo i Albert Galceran. Pep Noguer, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Des del CIP, el Centre Institut Culinari de Barcelona, com va la cosa amb aquest concurs Pere Tàpies?
Ara la cosa ja comença a anar apretada, eh, aquí. Ja començo a veure en Dani, que està aquí ja posant pebre a les gambes blanques. Escolta'm, aquí ja els ous comencen a coure's, eh? Saps? L'anunci, que estem fent. No em toquis els ous, doncs aquí en tenim uns quants.
A fer de jurat, Pep?
Sí.
No, vosaltres hauríeu de venir a la final, però sense, diguem-ne, sense dret a concursar.
Home,
saps? No, us vull veure a tots dos allà.
Segur que necessiteu una mica de música de fons.
Jo vull tastar a concursar.
Home, perdó, si em vens aquí amb un piano, t'asseguro
que... Només cal que me'l posis.
Jo faig de ballarí.
La dansa dels elefants.
Realment m'acaben d'enviar una fotografia del jurat d'aquest concurs Pere Tàpies. I l'estampa és prometedora, eh? Del que pot passar aquesta propera hora aquí a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio.
Ara anem en sèrio, Roger. Ja.
Fem una petita pausa i el desenllaç d'aquest concurs culinari amb el Pep Noguer a l'antena de Catalunya Ràdio. Fins ara, Pep.
Vinga, fins ara.
Adéu, adéu.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.